A Eivissa i Formentera, 93.7. El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dimecres 2 de setembre, i avui començarem el programa anant cap al centre de Vila per fer-nos ressò de la posició dels veïns de l'entorn del Mercat Nou contraris al trasllat. En parlarem ara en uns minutets amb en Pere Torres, que és el portaveu de la plataforma veïnal que s'ha constituït. Més tard entrarem a la cuina d'Anna Margarita i na Catalina per última vegada aquest estiu amb na Maria d'Espou i na Maria José Amengual, i com fem tots els dimecres, sortirem al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat i sentir l'entrevista de la nostra companya, la periodista Ivonne Aranyó. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella, i quan són les 12:05, abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. I avui, Ivonne, obrim l'actualitat i ho feim a Formentera perquè la Guàrdia Civil i Salvament Marítim cerquen una persona migrant desapareguda ahir en aigües de Formentera.
Sí, així és, Laura. Els serveis d'emergència interceptaren una embarcació amb 21 persones a bord, dos de les quals s'havien tirat a l'aigua abans que arribessin els equips de rescat. Un d'ells va ser localitzat al moll de la Savina, però l'altra persona continua desapareguda.
I entre les arribades dels últims dies hi ha com a mínim 7 menors no acompanyats que queden sota la tutela del Consell de Formentera, que s'assumen als 250 que ja té al seu càrrec.
Sí, com ja ha repetit diverses voltes al Consell de Formentera, està desbordat i seguirà de moment així, perquè Formentera no podrà retornar al govern balear la competència dels menors migrants. Després de consultar les vies legals, la institució ha confirmat que l'Estatut no ho permet. Davant aquesta situació, reclamarà més recursos per poder fer front a l'arribada de menors. El govern balear ja ha destinat més de 7 milions d'euros al Consell entre el 2025 i 2026, i ara n'hi aportarà 10 més.
I bones notícies per l'agricultura en ecològic de l'illa, perquè la superfície agrària útil en sòl ecològic s'ha doblat en els últims 5 anys, amb 1.600 hectàrees en 2025, que representa ja el 20,4% de la superfície agrícola de l'illa.
Sí, una dada que se situa a 4,6 punts percentuals de l'objectiu europeu del 25% fixat per al 2030. L'informe també recull un augment dels operadors ecològics, encara que el nombre de productors es manté estable, per la qual cosa des de l'Observatori s'incideix en la necessitat de reforçar les mesures destinades a garantir la continuïtat i l'enfortiment del sector agrari de l'illa. Són dades del darrer informe, com dèiem, de l'Observatori de Sostenibilitat sobre l'agricultura ecològica d'Eivissa i Formentera Preservation, i Elisa Langley n'és la coordinadora.
Que la superficie ecológica haya aumentado es una buena noticia, pero estos datos deben interpretarse dentro de una reducida dimensión que tiene esta actividad en Eivissa, y el crecimiento de esta agricultura ecológica debe ir junto a medidas que permitan mantener y fortalecer este sector en la isla.
I no deixem de fer l'agricultura, Ivonne, perquè ja ha començat la campanya de la garrova Sant Antoni i Santa Eulària i s'espera enguany una bona producció.
Sí, preveuen recollir unes 700 tones, una bona xifra, especialment després de la davallada de l'any passat, quan no es van assolir les 500 tones. Toni Tur és president de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni.
I estem contents de poder dir que pareix que serà una campanya millor que l'any passat. Hi ha més quantitat de garrova, sobretot per les pluges que vàrem tenir durant l'hivern i la primavera. I sí que és veritat que al final ha quedat una garrova un poquet prima, però segurament tindrem millor qualitat i quantitat.
A més, el director general d'Agricultura i Pesca d'Eivissa, Joan Marí, diu que el Consell ha augmentat les ajudes per plantar garrovers.
Des del Consell Insular cada any dam una ajuda per sembrar aquests arbres tradicionals. En el cas dels garrovers són 25 euros. I varen destinar el 2026, any que estem, 50.000 euros i s'han esgotat quasi tots.
El preu es mantindrà 40 cèntims al quilo, una mica per sobre del mercat.
I acabam, Ivonne, amb un apunt de lluita contra l'intrusisme perquè avança i la policia local d'Eivissa i el Servei d'Inspecció del Consell fan front comú contra aquesta xacra.
Sí, així és. La setmana passada van denunciar 4 casos de lloguer turístic il·legal després d'inspeccionar un total de 30 habitatges. Les denúncies se sumen a les 11 ja tramitades enguany. A més, quant a transport il·legal, el conjunt de les actuacions ha derivat en propostes de sanció per un import total de 27.400 euros. Pel que fa al servei públic del taxi, els agents varen aixecar 2 actes per no connectar el taxímetre mentre transportaven passatgers i, a més, els controls varen permetre detectar igualment 7 infraccions per sobrepassar el topall en nombre de vehicles de lloguer.
Idò, Ivonne, ho deixem aquí de moment pel que fa als principals titulars del dia, però després t'escoltam el termòmetre.
Vinga, fins ara.
Fins ara. Són les 12:10 i avui anem a Vila per començar. Idò, sí, avui volem començar el programa anant fins a Esbarri, que està més pròxim en el Mercat Nou de Vila. Allà un grup de veïns, que ara s'han constituït com a plataforma, veuen amb preocupació el projecte d'ampliació d'aquest mercat, que contempla un edifici de 4 pisos amb 3 plantes subterrànies, unes obres de gran envergadura que consideren que poden afectar els fonaments d'uns immobles que es van construir als anys 70. Per parlar d'aquest moviment veïnal, avui ens acompanya aquí a l'estudi, el portaveu d'aquesta plataforma, en Pere Torres. Molt bon dia.
Molt bon dia a tots i a totes.
Primer de tot, com estàu? Com estàu vivint totes les notícies que està generant també aquest projecte?
Bueno, de moment estem emprenyats per tot el que vol fer el consistori, que no té cap ni peus, perquè estem parlant d'una macroobra en el centre de la ciutat, en el cor de la ciutat d'Eivissa, en el Parc de la Pau.
Exacte. Hem descrit així de manera molt general aquest projecte, però com us podria afectar pel que fan els vostres edificis, o el que és que vostre, vaja?
Bé, amb això vos puc dir que se van projectar per la construcció del Mercat Nou junt al Parc de la Pau, carrer Canària 7-9 d'Eivissa, i el Pla d'Actuació Arqueològica ja diu que en el Parc de la Pau és un cementeri de troballes romanes, púniques, vicentines. Per tant, es fer aquesta macroobra en 3 sòtanos que poden haver-hi troballes i afectar els fonaments dels edificis que hi ha just en el costat, trobam que és innecessari estrelladar el Mercat Nou. Tenim que pensar que aquests 3 sòtanos que es volen fer s'arribaran a nivell freàtic i allí l'aigua es desplaçarà, causarà problemes en els edificis del costat que estan construïts al voltant dels anys 70. I això és molt greu i els veïns estan molt preocupats.
Normal.
Nosaltres pensam que el Mercat Nou està ubicat ara entre el carrer Castilla, Catalunya, Extremadura i Canàries. Està rodejat per 4 carrers. Allí no perjudicaria a ningú edifici del costat. Com que hi ha 4 carrers, està aïllat i allí es pot construir perfectament. Per tant, pensant que el canvi d'ubicació no té per què fer-se. El Mercat Nou està molt ben ubicat i no perjudicarien els veïns. En canvi, allò no el volen fer, es carregaran les places esportives que hi ha allí de tennis i de bàsquet, es carregaran un nou sòl i no té cap sentit fer-se una altra banda allí on està ubicat ara.
A què creus que respon aquest canvi d'ubicació?
Bueno, diré una cosa. Ens preguntem, Mercat Nou o una operació urbanística? El propi avaluació d'impacte ambiental reconeix que l'actuació completa té 2 fases. Però la segona, la que contempla les 700 places baix de la futura zona verda de l'actual Mercat Nou queda expressament fora d'aquest estudi ambiental, lògicament, perquè això té dues fases. Una, la construcció de la nova ubicació en els espais deportius, que hi ha ara, i l'altra, d'arribar al Mercat Nou i fer-hi una zona verda, segons diuen. Però el que no diuen és que sota aquests jardins, aquesta zona verda, hi haurà 700 places d'aparcament que, segons pareix, estan connectades amb un túnel baix terra en la construcció que volen fer en els espais deportius dels tenis. Per tant, serien quasi 1.000 places d'aparcament en el cor de la ciutat, en el Parc de la Pau. Això és insostenible. Quan totes les ciutats del món volen fer a l'extraràdio de la ciutat una ciutat més tranquil·la i que no hi hagi tanta circulació, aquí a Eivissa fem tot el contrari. Volem fer més aparcaments, més circulació de cotxes. A més, us puc dir que hi haurà canvi de carrers. Canvi de carrers. Eliminant diverses places de zona blava que avui en dia es paguen 90 euros a l'any. Amb això que es vol fer del Mercat Nou, es passaran a pagar 1.800 euros a l'any, de moment, segons la concessió.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Valtros heu anunciat que aixecareu acta de l'estat de les vostres cases. Quin és l'objectiu de la presentació d'aquest document?
Sí, nosaltres el que volem fer és que vingui un notari i aixequi acta de les edificis com estan actualment, perquè si en un futur s'escaven tres plantes de sòtanos allí de vora els edificis, es poden moure els fonaments que hi ha, perquè són edificis antics. Tenim que pensar que abans els fonaments no eren com es fan avui en dia. I, doncs, si s'arriba a la capa freàtica, els edificis poden patir. I per nosaltres el que volem és evitar això. Evitar que facin mal en els edificis que hi ha al costat, que hi ha unes 45 famílies que viuen allí. Famílies arraigades en el barri. Per tant, no pensam que sigui una bona idea. Mira, el consistori va treure l'altre projecte d'informació pública incomplet. Faltava la memòria de l'altre projecte, com sabeu. Un dels documents que donen sentit a tot el tràmit. I això se'n va dar compte una persona de la plataforma. I els va denunciar. Els va dir, mirau, vull dir que ja es varen equivocar. Per començar, quan varen treure l'altre projecte, ja es varen equivocar. Ara esperem, desitjant que no es tornin a equivocar traslladant el Mercat Nou a una altra ubicació.
Valtros us heu reunit amb l'Ajuntament de Vila i quina resposta us han donat fins ara? O han acceptat reunir-se amb Valtros?
Fins ara no mos han dit res. Esperant que diguen. Esperant. Ja veurem el Vala de Vila quan mos dirà coses en aquest respecte. Perquè pareixer que fa oïdos sordos.
Heu contemplat algun tipus de mobilització?
Bueno, de moment sí, el que hem demanat permís per posar una mesa informativa és dia 11.
Dia 11 de setembre?
Dia 11 de setembre, ja han demanat el permís a l'Ajuntament per informar a tots els ciutadans d'aquest projecte. No és tan sols en els vecins els que estan preocupats per això. No. És tots els ciutadans d'Eivissa i dels pobles. Siguem realistes. En el mercat hi ve molta gent dels pobles a comprar. Per tant, afecta a tothom.
Exacte, de fet, justament era una de les preguntes que li anava a fer, si és tota la ciutat d'Eivissa qui s'hauria d'implicar per mostrar la seva opinió a favor o en contra d'aquest projecte, perquè crec que com a ciutat ens afectarà a tots, començant per la mobilitat, evidentment, i després a valtros directament, perquè us pot afectar a ca vostra.
Efectivament, Laura, això afectarà la mobilitat de la ciutat d'Eivissa totalment. Tenim que pensar que volen, en aquest sentit, volen canviar molts de carrers al voltant, carrer Canàries, volen llevar la zona blava de part del carrer Aragó per fer que carrer de dos circulacions, de dos sentits, per dar més aire en els aparcaments del mercat. Per tant, no és tan sols el canvi d'ubicació del mercat, és el canvi que patirem a la ciutat d'Eivissa, sobretot per la circulació dels vehicles.
Confiau, Pere Torres, recordem que estan parlant amb el portaveu d'aquesta plataforma veïnal que s'ha constituït per mostrar la seva oposició en aquest projecte de trasllat del Mercat Nou de Vila. Confiau en que aquest projecte no tiri endavant, que es repensi, que s'escolti en els veïns i en els ciutadans?
Ja ho he dit abans, que es varen equivocar quan varen presentar l'anteprojecte. Esperant encara l'equip de govern de l'Ajuntament d'Eivissa no es torni a equivocar fent aquesta obra. És més que un trasllat del Mercat Nou. Això és més, parlant d'altres coses econòmiques, com una nova operació urbanística que volen fer i volen implementar en els veïns d'Espart de la Pau.
Jo espero que aviat, Pere, ens contactis i ens diguis que ja teniu aquesta reunió amb l'Ajuntament i que ens aneu informant de com avancen aquestes converses i en què resulten. Així confio que sigui.
Bueno, això estan pendents des que té la paella per marc, que en aquest cas són l'equip de govern de l'Ajuntament de Vila, del Partit Popular. Ja ens diran coses, si volen reunir-se amb altres, altres estan dispostos, per supost, els hi plantejarem tot el que pensam, tot el que estan dient ara, Laura, el que he dit repetidament en diverses cadenes de ràdio, de televisió, en reunions que hem fet, sempre hem parlat de lo mateix i seguirem parlant de lo mateix. Per tant, espero que el consistori doni marxa endarrere. Escolti, no tan sol en els veïns del mercat, a tota la ciutadania d'Eivissa, que això seria un caos circulatori per Eivissa.
Pere Torres, portaveu de la plataforma de veïns afectats per aquest trasllat. Estarem també, marcarem en vermell en el calendari aquest 11 de setembre per aquesta taula informativa i seguirem pendents d'aquest projecte i parlem aviat. Moltíssimes gràcies.
També vull dir, Laura, que hem fet un manifest contra el Mercat Nou al Parc de la Pau. Aquest manifest l'entregarem a tots els mitjans de comunicació aquesta setmana, perquè vegeu la nostra posició i dà sentit a lo que deim. No estem en contra nosaltres del Mercat Nou, estem en contra del canvi d'ubicació del Mercat Nou. Nosaltres el que volem exactament és que el Mercat Nou necessita una reforma integral, d'arribar-lo i fer-lo de vell nou, modernitzar el mercat. I això no implica necessàriament el canvi de la seva ubicació.
Exacte, queda clar. Moltíssimes gràcies, Pere Torres, i fins molt aviat.
Moltes gràcies a vosaltres i hasta una altra.
Exacte. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i en tornar entrem a la cuina i sortim al carrer amb el nostre termòmetre de l'actualitat, però això serà d'aquí 2 minutets.
TV3 Ràdio és entreteniment.
És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls.
El dia... A Eivissa i Formentera, amb Laura Tut. Sa cuina d'Anna Margarita i na Catalina.
I d'ha arribat el moment d'encendre els focs, ja ho sentíeu, eh? Entram dins sa cuina de sa mà d'Anna Maria Cardona, Anna Maria Despou, molt bon dia.
Bon dia.
I també d'Anna Maria José Mengual, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Última secció d'aquesta temporada, eh? Que ràpid sí. Ha passat el temps.
Volant.
Va, haureu de
cuinant,
tornar.
Passa molt ràpid.
Això és veritat, el temps passa volant. És un, mira, si estàs així com avorrit, que no saps què fer, i de cuina i el temps passarà ja volant.
Cuinau cura tot.
Absolutament. Sí. I a més, avui, que és dia 2 de setembre, m'heu preparat una secció específica per avui, eh? O sigui, no es podia emetre qualsevol altre dia, havia de ser avui.
No, és una secció dedicada a la nostra experiència com a mares.
Exactament.
Avui ja parteixen els boixos, o les boixes, totes. Ja aquesta setmana han començat a partir...
Els que estudien fora.
Els que estudien fora, sí. Quedam sordes, sa nevera comença
a tremolar.
A tremolar. I bueno, i hem pensat que era un bon dia per parlar d'aquests pisos d'estudiants on només es mengen espaguetis i es demanen molts de globos. Intentar això arreglar-ho una miqueta.
Pasta amb salsa de tomata i atún,
no? I tonyina,
no?
Sí. No,
sí.
No,
per
no,
favor,
no, per
heu d'evolucionar.
Mínim esforç, mínim esforç.
Mínim esforç, sí. I no. Volíem, bueno, d'ànimos a tots els que... Sí, és el primer any sí. Que se'n van els boixos.
I un poc també enllaçant en el que és aquesta secció, no?, que hem fet aquest estiu, que era la cuina de les nostres güeles, també un poc reivindicar que els nostres fills i nets,
exacte,
molts d'ells, pues, que també aprenguen a cuinar, estan fora, que se pot estudiar, se pot sortir a passejar... I també se pot cuinar.
Sí.
Hi ha temps per tot,
per
eh?
Tot. I, a sí. Més, trobar-hi el que dèiem, la satisfacció, no? De ser exacte. Capaços d'haver fet algunes coses, sí. D'alimentar-se bé. Mm-hmm. Per tant, avui, sobretot, alguns consells. I un darrer consell ja va per les famílies, també.
Sí, no?
Que naltros, que li vaig copiant a Maria José. I a casa n'estan molt contents.
Una bola extra.
Sí,
ah?
Un bonus track.
Ara ella no sap a què t'està
no,
referint.
Ha posat cara.
No,
ara mateix... Llavors se'n recordarà, recordarà.
No sé què te vaig dir, però no sé.
Llavors
no ho explica.
Sí, sí, sí.
Ja ho sabrem, Maria José.
Sí, sí.
Vinga, idò.
Molt bé.
Pues, crec que el primer seria començar a explicar-los que val la pena planificar un poc la situació.
Val la pena planificar la vida, sí, en general. Sí, sí. Organitzar-se és la clau per tenir èxit. Això tant de bo m'ho haguessin dit jo el primer any que me'n vaig anar a estudiar. Eh?
Sí. Sí, importantíssim. Planificar què menjarem,
sí.
Veure quins són els productes de temporada i organitzar-se una miqueta.
Sabre si hi ha un mercat a prop, si hi ha un supermercat, sí, on se poden aconseguir una bona carnisseria, una bona peixateria, perquè hi ha que mirar de tot.
Sí.
Sí. Coneixes barri on viuràs.
Exacte,
sí,
coneixes
exacte, barri.
Coneixes barri. Exacte, sí,
molt bé.
Sí, sí,
sí. Tampoc
sí,
està malament que si naltros, pel que siguen a la ciutat on estiguen, pues sí. Acompanyar-los a fer aquesta volteta.
Aquesta volteta.
Claro.
També és una molt bona excusa. Sempre trobem excuses per
sí,
fer
sí.
Una escapadeta.
Sí, sí, sí.
I un parell de receptes bàsiques també estaria bé que abans de partir, pues, sí, clar, si t'agrada cuinar. Si no ets una persona que t'agrada cuinar, tampoc ho podràs transmetre, però algunes coses bàsiques sí que ho poden fer. No ha de ser que se'n vagin fora, no sé, puguem fer ni una truita a la francesa o no ho estrellat, clar.
Exacte.
Sí, donar aquest mínim coneixement també estaria bé, pobres, sí, no? Sí, no enviar-los allà.
Exacte.
Parlàvem el primer dia, fa 3 setmanes ja, de sa memòria gastronòmica.
Sí.
Bueno, idò, els hi hem d'anar creant, aquesta des de petits, no? És a dir, aquells que encara són petits. Va, anar, que vagin al mercat amb naltros, que cuinin una mica, que es curin també, que tot allò que han embrutat també, prendre una miqueta totes aquestes coses.
Bueno, a part que jo crec que també la gent jove avui en dia té molt en compte el que és sa, el que no és sa, i que no és el mateix un aliment natural que un aliment que és ultraprocessat.
Sí, sí.
Maria, te'n recordes?
Sí, la Maria n'hem parlat moltes vegades, clar.
D'aquelles quatre categories, no?, que hi ha, del que és un aliment natural, que està al ve de terra, vull dir, una poma, ja està. Sí. Llavors, segons, que són els que ja estan una miqueta transformats, però els usant per cuinar, un oli, per exemple, un oli, ja està una miqueta. Aquests fantàstics, molt bé. Aliments mínimament processats, per exemple, un ingredient real i una miqueta cuinat. Comprar un pot de cigrons bullits no passa res, està molt bé, és fantàstic. I llavors que sí que hauríem de tenir prohibits i que els estudiants moltes vegades sí que fan són els ultraprocessats. Tenen molts additius, tenen molt de sal, molt de sucre. No mos comprem una pizza congelada que té brutó, no saps què té. No comprem un embotit que no sabem molt bé com... Parecido al jamón. Vull dir, allò, no. Intentem que tots els aliments siguin grup 1, 2 o 3, segons la classificació que es diu nova. I és fàcil de fer. És fàcil de fer i donarem alguns consells, alguns llocs que podeu visitar i algunes receptes, també.
El meu fill, que també li agrada molt cuinar, i moltes vegades, en compte de ser jo... ell és que em diu, mira, mamà, això d'aquí no porta segons quins additius o segons quins ingredients que són nocius, i ell sap perfectament que si llegim la llista d'ingredients, el primer que ve és el que
n'hi ha més.
Si tu comences veient una llista d'ingredients i el primer que vols és azúcar,
fora.
Aceite de girassol refinat, etc., també no és una cosa que siga molt adequada per a la salut. I ells ho tenen en compte,
tenen
perquè els agrada cuidar.
I nosaltres volíem dir d'una web que és de la UIP, de la Universitat de les Illes Balears, que és una oficina que es diu Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible. Si busquem a la web és ousis.wip.cat i és dona molta informació que està molt bé. Dèiem que és per als estudiants, però també per algun gros també se la pot mirar. Per exemple, aquella pregunta de què feim per dinar? I hi ha menús mensuals pensats sempre en productes de temporada, pensat per sobretot per estudiants, vull dir, molt equilibrat, i està molt, molt bé.
Per favor, si cliqueu... Però quin recurs més xulo.
Clar, és que moltes vegades se fan coses que no es coneixen, no se sap, és una... i s'ha de...
Sí, perquè fer un menú tampoc és tan fàcil, eh?
No.
És un mal de cap.
Sí, sí. S'ha d'anar a això, ousis.wip.cat, i llavors cliquem a alimentació i nutrició, i veureu que tenim menús de temporada, els menús setmanals són els que serveixen en els campus, eh? Receptes, cursos i tallers. I jo trob que està beníssim, dona moltíssima informació, moltes idees, pensat, a més no hi ha res molt car, vull dir, són tot productes bàsics. Ells defensen, parlen de la dieta planetària, que m'ha agradat molt aquest concepte, no? Perquè és una dieta que és bona per naltros, però bona pel planeta també. Si comprem tomates, que són de Santa Lletrudis, millor que si són d'un altre lloc. I... per exemple, llegum, no? El llegum, hauríem de menjar molt de llegum, és sa, és saludable, és una molt bona font. I doncs, si cliques a llegum, hi ha 36 receptes diferents.
Per favor, veieu que aquest recurs està molt bé.
Val? Per tant, és un recurs de sa UIP que volíem conèixer perquè pensam que es coneix poc i que els pot servir molt per pensar.
Sí, perquè igual llegum, fer una olla de llegum cuita, que ja no la faran, però hi ha 30.000 opcions més que poden fer
llegum. Sí, n'hi ha 36, exactament 36 receptes només de llegum.
Només que siguin amanides, se poden fer amanides de cigrons, de llenties... Sí.
I allò de nova de pensar, no? Que a vegades tots mos passa, petits i grossos, pensar què dinam. En canvi, si et donen una idea, mira...
aquesta càrrega mental i mira,
ja no és.
L'adaptes un poc en els teus horaris que tinguis per poder fer.
Clar, però està superbé, m'encanta, moltíssimes gràcies per haver compartit això.
I llavors, la satisfacció també que és, no? Que moltes vegades, quan no sabem fer una recepta, pensant que és molt complicada, i llavors quan te l'expliquen i te poses a fer, les diu, pues tampoc costa tant, no? Que és aquell punt de dia, pues mira, pues som capaç de fer-la. I a més me surt bona.
Sí, efectivament.
Pues Ana Maria i jo havíem preparat dos receptes. Una, quizá, la d'Ana Maria és més tradicional i la meva és un poc més moderna. perquè també tinguin altres recursos, perquè clar, tots sabem que hi ha segons quins, quines receptes que a tota la gent jove els agrada, com és una pizza.
Sí.
Però clar, qui és que se posa a fer una pizza esperant que hi hagi un repòs, que tornin la massa a créixer? Bueno, jo tinc una recepta de pizza que és sense repòs i que és molt ràpida, la massa, perquè llavors damunt un li pot posar el que vulga.
Clar.
Hi ha gent que li agrada blanca sense salsa de tomata, hi ha gent que li agrada sense formatge, hi ha gent que li agrada molt el formatge, veu el damunt un pot posar i tot el que vulga.
Exacte, o gent que sigui vegetariana, vegana, exacte. Tothom s'ho pot adaptar.
En aquesta pàgina també hi ha opcions per abans, i per persones que no és només una opció, sinó que potser són celíaques, etc. També hi ha
opcions, sí, escolta, sí, m'ha encantat. ousis.uib.cat, sí. Crec que la consultaré molt.
Molt bé, jo ho faig, eh?
Molt bé. I aquesta pizza.
Sí, aquesta pizza que no se pot congelar i s'ha d'utilitzar en el moment, vull dir, tampoc és perquè la tinguem 3 dies dins la nevera. La pastam i la utilitzam. 220 grams de farina normal, no falta que sigui farina panificable ni farina de força, una quaradeta de llevadura química, de la que utilitzem per fer un pastís, jo hi poso mitja quaradeta d'oranga, perquè trobo que li dona molt bon gust, una miqueta de sal, 50 grams d'oli d'oliva verge i 75 grams d'aigua. Sol sortir bastant acertada amb aquestes quantitats. Jo sempre dic que quan faig una pasta millor no afegir-hi tota la farina de colp. Si dic 220 grams de farina normal, doncs posar-hi 200 o 180. I quan ho tinguem ja pastat i tinguem una bola feta que se mos desfarri de ses mans, doncs amb això hem de folrar un motllo d'aquestes rodones de pizza i el posar dins del forn 5 o 10 minuts, que es comenci a fer. Ben picadet amb un tenedor perquè no faci bombolles. Mm. La posar dins del forn a un forn bastant alt, 220.
Val.
El tenim 10 minuts, traiem, posant damunt el que mos avallesca, el que vulguem, tot el que vulguem i més.
No jutjarem.
No jutjarem. Exactament. No? Des de carn picada, ous, els meus fills hi fiquen
que
de tot.
Que vulguen. Pinya sí. Que si algun Erasmus italià els mata. Si
vols, no jutjarem, però pinya
però
no.
Pinya no.
Pues jo dic que qui vulga posar-hi pinya, que hi deu posi pinya, i que posi el que vulga damunt. I que, claro, és que se tracta de menjar el que un vulga. Sí. Si és una pastarada...
S'ha de gaudir.
Menjar, hi ha gent, Maria, sí, que hi posa Nutella.
Ja, boníssim. La gent no, jo.
Fixa't si no jutjarem, eh? Molt bé, va, no jutjam. Poseu-li el que vulgueu. Doncs
pues ja l'hem farcit del que mos dona la gana i llavors tenim que tornar a enfornar 10 minuts més. I ja està. És una pizza, vamos, de fer i menjar.
Perfecte.
Sí, i és una bona pizza, no sí. Són masses hidrogenades. No,
i no té ingredients estranys.
No té ingredients estranys, sí. Però natural.
Excepte el que li vulgueu posar, que sigui
bueno, això ja... Però és un dia excepcional, això de ser la tele.
Molt bé, què més?
Ja està.
Val, molt bé. Idò, hi ha una altra recepta que és molt bona de fer i que serveix per moltes coses. Perquè que és un llom a la sal. Compram un bon tros de llom, si és de dos colors és més tendret sempre i sí. Més bo. Li posam una miqueta de sal, una miqueta de pebre, unes herbetes, les que tinguem per casa, herbetes de provençals o així, i sal gorda per cuinar. Fem amb un motllo, posam una base de la sal, posam el llom, tapam i posam en el forn a 180 grams. Esquitam una miqueta, amb una miqueta d'aigua esquitam la sal per dalt, així, però res, un esquit. I ho posam al forn. Calculam més o menys una hora de forn per cada quilo de carn.
D'acord.
Més o menys. Ho veurem. Hi ha un moment que fa com una espècie de cràter, no? Que se sal com que es trenca. Això també mos vol dir que ja està cuit. D'acord? Però més o menys una hora. Feim un quilo, una hora, un quilo, una hora i mitja. Molt bé. Quan ja està, ho traiem, rompem aquella crosta que ha fet se sal... I tenim un llom que està exquisit i que mos serveix per moltes coses, com a plat principal.
I no queda salat?
Mica. No. Queda perfecte.
El que hi ha que anar alerta quan roms
home, sí, quan roms la sal... Llavors...
Normalment surt quasi
surt tota. Sencera. Sí, surt fa com una crosta. Sí.
És que així,
sí. O sigui, és a dir, no penetra terriblement.
No entra dins. Està
no entra dins, està molt bo. Com a plat principal, feim unes talladetes i al costat una verdura, una miqueta d'arròs blanc o una pasta, boníssim. Però també mos serveix com a fiambre. És a dir... en comptes de comprar allò que dèiem un altre dia, no? D'un embotit dolent, perquè per molt... En els súpers que trobam, és fantàstic, són els de 97% carn, 98, 99, i l'altre 3% que és?
Sí.
Això és 100% carn. Té amb finet, un esbocata d'això està boníssim. Dura i també ho podem congelar. Val? Aquesta recepta és que és molt senzilla, que l'hem explicat en 3 minuts, i això passam també a un altre tema que volíem dir, que és congelar. És molt pràctic cuinar i congelar, però hem de tenir en compte un parell de coses. La criolització eterna no existeix.
Les coses també caduquen dins el congelador.
També dins els congeladors les coses es rosteixen, es fan malbé. Punt 1. Punt 2. Una cosa molt bon, molt barata és l'esparadrap barat, que qualsevol súper compram. Esparadrap, d'acord?
D'acord.
Damunt els tàpers,
posar
un rotulador...
Espera't, espera't, què està passant aquí?
No, no vull menjar. Posar un rotulador, què és i quan l'hem congelat?
Sí, sa data.
Perquè si no passen coses curioses, quan no hi ha, quan no hi ha esparadrap... hi ha confusions.
Sí, obris el congelador i les coses surten caminant totes soles.
Sí. Per tant, bueno, és un consell, no?
En aquest esparadrap podem posar què hi ha, què és allò que hi ha dins
aquest paquet. I quan s'ha posat.
I en quina data s'ha posat dins el congelador.
Sí, perquè val més...
Em pareix útil.
Sí, no eternitzar les coses.
Exacte, i ja quan veiem que ha passat un temps, igual ja...
Anar traient, sobretot abans, per exemple, de Nadal, sí, així, perquè també si se'n va a la llum, jo recordaré sempre els nostres pis d'estudiants que un Nadal se'n va anar a la llum. Teníem coses en el congelador.
Increïble. Puc empatitzar molt amb aquesta experiència i mai se'ns oblidarà l'olor.
Sí.
Veritat,
des moment
en què s'imatge i s'olor.
Poltergeist.
Això, sort que no podem transmetre per la ràdio.
Sí,
la màgia de la ràdio ens permet això. Escolta, que anaves a dir d'Anna Maria José?
Això anava a dir.
Que estàvem aquí intrigades.
Bonus track. Per les famílies. Anna Maria José se va comprar una màquina d'envasanes buit.
Ah!
I les meves filles van dir, com Anna Maria José, tu també. I és una molt bona recomanació. Sí. Per moltes coses, sobretot per aquelles maletetes que se n'enduen, que són espectaculars.
Sí.
Perquè també els hi va bé. Arribar amb uns... hi ha moltes coses que podem cuinar. Podem envasar fins i tot líquids.
Sí.
Sí.
Passen el control. Les meves filles han passat sopa de galets bullida ja.
Sí, també. Salsa de...
Salsa de...
De la carn en el forn.
Carn amb salsa. Sí. Croquetes, canelons, amb sa beixamel i tot, I bueno, doncs també és una ajudeta. Ja que a vegades planyem, no?, el diumenge que fas un dineret més bo i ells estan allà menjant-se, no sap molt bé què. Bueno, si els hi feim unes...
Sí,
i va molt bé el d'envessant es bull, poden congelar-ho després. Vull dir que també és un... una cosa que jo li he copiat i a casa estan molt contentes.
Un bonus track.
Sí.
Idò, estimades, Maria Cardona, Maria d'Espou, Maria José Amengual, ha estat un plaer passar aquest mes d'agost amb altres. I, escolta, si seguim aquí l'any que ve, voleu tornar durant la temporada. Això és que a vostre veniu a voler, que m'ho hem passat molt bé.
També.
De veritat. Un plaer.
Ja en parlarem.
Idò, fins aviat i moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies.
Bona temporada.
Per tots aquests consells i recordeu, totes les receptes les trobareu, les podeu tornar a escoltar pausant, rebobinant el que necessiteu a la carta, tot IB3, a ib3.org/eldiapitiuses, amb sa data, amb els dimecres d'aquest mes d'agost, trobareu totes les receptes. Un plaer.
Igualment.
Nosaltres ara seguim, hem de parlar de més actualitat aquí en el programa.
El termòmetre.
Són les 12:42 i com fem tots els dimecres, també durant l'estiu, sortim en el carrer per copsar una mica quina és la temperatura de l'actualitat, una tasca que aquesta setmana ha fet la nostra companya Nivona Aranyó. Molt bon dia, companya. A veure, per on has anat aquesta setmana?
Hola, Laura, bon dia. Doncs avui per fer aquest termòmetre hem vingut a mesurar la temperatura de Càritas, aquesta organització benèfica que ajuda a tantes persones aquí a Eivissa. Estem just en la seu o el polígon que tenen al costat dels bombers, just de vora de Baltros, de Sant Rafel, i estem amb el coordinador de Càritas, Gustavo Gómez. Gustavo, bon dia.
Hola, bon dia, Ivonne.
Quería preguntarte qué tal va el verano, cómo vais de existencias, cómo está yendo.
Bueno, yo creo que son unos últimos veranos que se han salido un poco de lo normal, cuando hace unos años ya, por desgracia, pues sí que es verdad que bajaba bastante el número de detenciones en casi todos los programas. Pues hoy por hoy, en verano, el único que prácticamente hay variaciones son dentro del programa de empleo, porque, bueno, gracias a Dios, las personas pues sí que tienen más o menos, bueno, casi todas trabajos, y bueno, y es cuando en empleo pues estamos preparando pues el curso que viene para todos esos temas de formación.
O sea, en cuanto a asistencia de gente que necesita, bueno, servicios vuestros o comida o tal, es el mismo que en invierno, cosa que antes no pasaba.
Sí, prácticamente. Es verdad que, por ejemplo, en verano pues reducimos un poco más pues el número de días que atendemos el tema de alimentos, porque es verdad que lo podemos un poco aglutinar en dos en lugar de tres, pero que realmente pues no baja tanto como eso, como veranos pasados, porque hoy, por desgracia, pues como te comentaba, pues en empleo podemos estar prácticamente bajo mínimos, pero las personas pues dedican tanta parte de sus ingresos al día a día, al tema de vivienda y al tema de comida, que prácticamente pues tienen que seguir recurriendo a nosotros para complementar esa parte.
¿Qué diferencias dirías que hay entre el perfil de la persona que os viene en invierno y la que viene ahora en verano?
Bueno, sí que es verdad que a partir de marzo, abril, pues sí que vienen estas personas que vienen un poco a buscarse la vida también a la isla, porque, bueno, al fin y al cabo, si hay un efecto llamada, no es del que todo el mundo habla, sino verdad que laboralmente pues la isla pues da muchos recursos. El tema, pues eso, es todo eso que va anexo a una vida aparte del trabajo, que es lo complicado, y bueno, y que estas personas pues sí que vengan, aparte de otras personas que están en calle, bueno, en infravivienda o viviendo por ahí debajo de un árbol, que sí que son las que seguimos atendiendo y a las que merecen toda nuestra dedicación.
Porque ya hace años que el perfil de las personas que atendéis ya son gente con contratos laborales, muchos de ellos, ¿no? Gente que trabaja pero que no llega.
Sí, totalmente. Sí que es verdad que antes pues había como un mucho más segmento entre, bueno, personas sin hogar y personas que, entre comillas, están insertadas sociolaboralmente en la isla, pero que hoy por hoy esa línea es mucho más difuminada, y que por un lado se quedan pues las personas en exclusión extrema, que son las personas de calle, pero que el resto prácticamente pues podríamos meterlo en un mismo saco, porque los perfiles son pues muy parecidos, por desgracia.
Porque estas personas que están trabajando cada día y que no tienen vivienda, que viven en infraviviendas o en un coche, o ¿son las mismas en verano que en invierno? ¿O vienen a hacer temporada? ¿Están aquí todo el año? ¿Cómo...?
Una gran parte son de temporada, así que luego pues quedan, bueno, pues un número de personas residuales, que son las que también seguimos atendiendo en invierno, que son las que, por ejemplo, pues se apuntan a formación, a los cursos que hacemos pues de camareras de piso, de mantenimiento, de cualquier otro espacio de ese tipo, porque sí que, bueno, que al fin y al cabo lo que quieren es formarse, tener una vida mejor, conseguir un trabajo mejor, y eso viene también con la formación, por lo que también pensamos que es un aspecto hiperimportante en la entidad y promocionamos eso.
Porque ¿qué tipo de casos tenéis, de casuística, de gente, pues esto, la gente que vive en la calle, por ejemplo, dónde viven, si hay gente que ha perdido su trabajo por el hecho de vivir en la calle, no sé, qué os encontráis?
Bueno, también lo hay, personas que vienen y tienen un trabajo, pero que, pues eso, que no, pues ir a un trabajo después de haber dormido pues una noche de cualquier manera, pues al fin y al cabo se hace duro y puedes aguantar una o dos o tres semanas, pero luego es difícil, o no ir con la higiene adecuada. Son muchas cosas alrededor del tema de la vivienda que igual no nos damos cuenta, pero sí que igual que afecta pues venirte de fuera y estar solo y solo ir 8 o 10 horas a trabajar, pero luego no tener contacto social, tener a la familia lejos, parece que eso es una cosa anexa, pero que realmente pues forma parte de la vida de las personas y que les hace el día a día pues muy duro también. Entonces son esos perfiles, bueno, pues eso, otras personas que han encontrado o que están infraviviendo o viviendo de una manera complicada pues en un bosque con una tienda de campaña, y que al fin y al cabo pues eso, tienen muchas dificultades, ya no solo de la vivienda, sino alimenticias, pues eso, para desplazarse a cualquier lado, porque posiblemente tampoco tendrán, bueno, pues un vehículo propio, y son muchas dificultades que intentamos paliar. Y ahí hay una parte importante que también parece que a veces se queda olvidada, que es el tema de la escucha, que hay personas que, a las que no podemos obviamente resolverles el tema de la vivienda, pero bueno, pues estamos ahí, escuchamos, acompañamos, y esa parte importante, y esa parte social que tampoco queremos que se pierda.
¿Son personas que residen aquí todo el año? ¿Son gente que viene de fuera para trabajar aquí? Lo digo porque con estas situaciones tan precarias, si es gente de fuera, quizá prefieren irse al final.
Sí, está claro que normalmente sí que hay personas que se han trabajado, que han estado trabajando y vienen a hacer la campaña. Hablaban las administraciones de que en verano vienen 30.000 personas a trabajar, y que bueno, no, hay parte de esas personas que sí que vienen a la entidad. Pero por otro lado sí que es verdad que si no han estado trabajando, han estado trabajando en negro con horas sueltas y tal, tampoco seguramente, o muchas, tienen esa opción ni siquiera de volver a salir, a no ser que recurran a, bueno, si no tienen papeles, no pueden recurrir a la administración y vienen a las entidades como la nuestra, bueno, para ver si podemos pues ayudarles con un billete, o a veces pues eso, o con diferentes ayudas que les hacen falta, pues para, bueno, para poder seguir viviendo en la isla.
¿Tenéis peticiones de personas que quieren volver a sus países y que os piden ayuda para eso?
Bueno, es más normalmente a la península. Sí que es verdad que sí que es verdad que también hay a veces personas y que, bueno, que por lo que sea, porque no les ha funcionado bien aquí y nos plantean ese tema. Sí que es verdad que allí lo que hacemos es hablar con los técnicos de, bueno, del ayuntamiento donde pertenecen esas personas, para ver cómo, si es factible hacerlo, porque a nosotros tampoco tenemos una capacidad económica como para estar pagando pues muchos billetes fuera. Pero sí que es verdad que en algún caso pues se valora. Si una persona va a estar aquí pasando el invierno, pues lo que decíamos, en una tienda de campaña o metida en cualquier lado, y sabemos que en su país pues tiene familia, claro, y recursos, pues ahí estamos. Sí que es verdad que también cuando vienen, pues también les preguntamos, porque al fin y al cabo también hay una responsabilidad personal. Personas que han venido o vienen a la isla y vienen sin un trabajo, sin dinero, sin familia, sin vínculos, pues también dice, ¿qué haces aquí? Claro. Es verdad que a veces pues también nos toca plantearlo. Somos una ONG e intentamos ser muy buenos, pero por decir, mira, pero también abre los ojos y ¿cómo te planteas venir aquí? Que al fin y al cabo también, pues gracias a medios como los vuestros, pues también se sabe cuál es la situación en la isla. También hay esa responsabilidad personal que dices, mira, chico, bueno, tenemos recursos escasos, pues queremos invertirlos, pues bien, a las personas que más impacto puedan tener.
Hablábamos antes del tema de la higiene de las personas que no tienen una vivienda digna. Es muy común ahora ver, por ejemplo, en los gimnasios, de no utilizar las duchas si no haces clases en el gimnasio. No sé cómo lo hacen para asearse, porque encima ahora en las playas no hay agua por el tema de la sequía. Es difícil.
Sí, es complicado. Nosotros sabemos que las administraciones, el Ayuntamiento de Ibiza tiene, por ejemplo, pues algunos recursos para el tema de duchas, Cruz Roja también, pero sí que es verdad que al fin y al cabo es un tema de higiene y podríamos decir hasta sanitario. Personas que vienen al centro de día en verano, que la verdad es que le hemos tenido que decir, oye, mira, al comedor no puedes venir así. Y es duro decir, oye, mira, pues te lo pongo en un tupper y te lo llevas, porque, claro, tenemos que respetar la higiene de las otras 40 personas que vienen a comer, pero sí que es verdad que es un tema complicado, que nosotros por el tema de las playas, es verdad que también es conjugarlo con el tema ecológico y ya no solo las personas sin hogar o las que viven en una tienda de campaña, sino muchas personas que vienen de turismo y piensan muy poco en el tema del agua y tal, entonces es un tema difícil de combinar, pero sí que es verdad que ese recurso de antes de las duchas, pues bueno, pues en las playas pues era bueno, pues muy interesante para estas personas, claro, pero bueno, sí que seguimos reivindicando pues que esos recursos tienen que existir para una higiene como toca.
En cuanto al número de usuarios de este verano, ¿tenéis más este verano que el año pasado? ¿Menos?
No, la verdad es que son números muy, muy parecidos, sí, sí, la verdad es que te digo que llevamos eso como 4 o 5 años, que en verano, pues ya te digo, baja un poquito, pues las personas que, aparte del programa de empleo, de las personas que igual repartimos alimentos, que lo podemos condensar, pero que luego es verdad que luego en septiembre, bueno, octubre, ahora que termina la temporada, pues es verdad que son este último trimestre del año la etapa fuerte, en el sentido de personas que agotan subsidios, que cada vez los van a agotar más pronto porque bueno, pues por todos los costes que estamos hablando antes y que tienen que recurrir antes a Cáritas.
Bueno, Gustavo, ya llegamos al final de esta entrevista. No sé si tienes alguna reivindicación o alguna falta en vuestra organización que digas, necesitamos ayuda para esto, o algún tema que quieras señalar.
Bueno, por un lado está el de casi siempre, que es el tema económico. Es verdad que las administraciones tienen compromisos y los cumplen, pero que los cumplen con una tardanza muy importante, y que al fin y al cabo nosotros, gracias a Dios, pues somos una entidad potente dentro de lo que es la isla y que podemos subsistir cuando un convenio que tenía que estar firmado en enero lo firman en septiembre y que vamos tirando de pólizas y tal. Pero es verdad que hay otras entidades más pequeñas que han llegado a desaparecer porque no pueden admitir esos retrasos.
¿De cuántos retrasos estamos hablando?
Bueno, pues hay subvenciones de ayuntamientos, por ejemplo, que en marzo o abril pues teníamos que haber firmado lo de este año y todavía no hemos ni firmado. ¿Sabes? Entonces son que al fin y al cabo detrás de esos números y de ese dinero pues hay personas y hay recursos que nos cuesta mucho mantener. Pues gracias a Dios tenemos al obispado detrás, incluso alguna entidad privada que colabora, pero sí que es verdad que al fin y al cabo lo que exigimos o lo que pedimos es que se cumpla la ley, y que si para tal año hay en los presupuestos de un ayuntamiento, del consell, pues una partida para Cáritas, pues que se haga efectiva cuando corresponde. Y por otro lado, pues nada, agradecer siempre a la población y a los voluntarios que vienen a nuestra entidad, porque al fin y al cabo son los que la mantienen, y a la sociedad en general, que al fin y al cabo, aunque los que más oyen a veces son otros, pues es una sociedad, creo, ibicenca, pues implicada y solidaria hacia los que menos tienen.
Pues queda dicho, que les administracions compleixin amb els terminis, per favor, queda dit. Bé, Laura, doncs fins aquí aquesta entrevista.
Ido, moltíssimes gràcies, Ivonne, per recollir aquest testimoni. I, evidentment, moltíssimes gràcies, com sempre, a en Gustavo Gómez i a tota la gent que fa feina a Càritas. Tu ara, molt ràpidament, torna cap aquí, cap a l'estudi. Nosaltres farem una aturadeta per la publicitat i ja enfilem al final del programa d'avui.
IB3 Ràdio és diversitat. IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. L'agenda.
Doncs ahir 57 minuts, i ja tornem a ser aquí. Estau escoltant el dia Pitiusas, això és IB3 Ràdio, i ja tenim aquí de nou a la nostra companya Ivonne Aranyó. Molt bon dia, que ràpida, eh?
Has vist que ràpid,
en un minutet, des de Càritas fins aquí. I des del moment ara de repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia, i començam a Sant Josep, a la sala d'exposicions de Can Jordi Blues Station, que exposa les obres de ceràmica d'Anna Catalina Maritur.
Sí, sota el títol Coses de fang, la mostra reuneix una selecció d'obres recents de Marie Tour, que per primera vegada firma una exposició individual. Aquí l'escultura ceràmica conviu amb obres de caràcter més íntim i senzill, a través de les quals Catalina explora temes profundament lligats a la seva identitat i a l'essència d'Eivissa, com les arrels illenques, la maternitat, la família, la natura i els tons turquesa del Mediterrani. L'exposició es pot veure fins al 21 de setembre.
I us recordam que fins al 30 d'octubre podeu visitar a la nau de Ses Salines Natura Interia, una exposició del colombià Carlos Hakanamijoy, una de les veus més destacades de l'art contemporani llatinoamericà.
Sí, la Fundació La Nave Salinas organitza aquesta mostra de l'artista colombià que pertany al poble indígena Inga, herència cultural present a totes les seves obres a través de grans camps de color, formes orgàniques i composicions plenes de moviment. Les obres de Hakanamijoy proposen una mirada on la natura deixa de ser externa per convertir-se en un món viu del qual el ser humà forma part. El seu treball forma part de grans col·leccions internacionals i està representat per la prestigiosa galeria Almin Reig.
Molt bé, molt bones propostes per avui, Bon. Sí. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins demà.
Fins demà, demà ens veiem.
I en aquest últim minutet del programa aprofitem per felicitar a Rosalind Ashford, que avui fa 83 anyets. És coneguda com a Ros i és una cantant nord-americana fundadora del grup de la Motown Martha and the Vandellas dels anys 60. Hits claus com Dancing in the Street, que estàvem escoltant, és la seva cançó insigne i un dels himnes més importants de la història del pop i del moviment dels drets civils als Estats Units. Té un so potent i energètic, amb marcades influències del gospel, i aquest grup es va diferenciar de l'elegància d'altres de la Motown com The Supremes. Naltros ens quedem escoltant aquest himne i demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a IB3 Ràdio. Molt bona tarda, fins demà.
IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. PP i PSOE acorden in extremis. A Menorca, la modificació de la llei de reserva de la biosfera que ha de permetre limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Les negociacions a contrarrellotge han permès, finalment, tirar endavant la iniciativa.
I entre els acords EH que la